Amb el Marc Compte hem estrenat la temporada de gales i de premis i, per tant, de catifes vermelles i setmana sí, setmana també van caient premis que van dibuixant aquest camí cap als Oscars. Marc, bon dia, ben tornat.
Bon dia, què tal?
Bé, continua plovent?
Sí, 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 xispeix una miqueta encara.
Poca cosa. Posem catifa vermella perquè venim dels Globus d'Or, que vam estar comentant la setmana passada, i tenim, de nou, premis importants, destacats.
Doncs sí, tenim una miqueta de Critics' Choice Awards, tenim els BAFTA, tenim una miqueta de prèvia també dels Goya, sí, tenim una miqueta de tot, per dir-ho així.
Comencem amb els premis de la crítica, els Choice Awards, que li diuen...
Sí que han seguit una miqueta, han consagrat la línia general que veníem dels Globus d'Or, celebrats la setmana passada, encara que s'ha sorprès una miqueta la no victòria de Cillian Murphy com a Oppenheimer, com a millor actor, que s'ha imposat a Paul Giamatti. Després, també, Barbie, que ha fet el rècord històric de nominacions amb 19 candidatures, que ha guanyat a millor cançó d'Angels Ken, que el Ryan Gosling ha protagonitzat un dels memes ja de l'any, de moment, perquè li diuen i es queda una miqueta com atònit, amb cara de... Per què m'ho donen a mi quan hi ha la Dua Lipa amb una cançó, la Billie Eilish amb una altra, què més hi havia?
Sí,
Lenny Kravitz, també.
Sí, els Globus d'Or van premiar Billie Eilish, sí. La cançó de la Dua Lipa també és molt bona... I aquesta ha recaigut
crítica, sí.
En Ryan Gosling.
Després ha guanyat perruqueria i maquillatge, disseny de producció, disseny de vestuari i guió original.
Premis menors, no?, en general.
Sí, que tothom s'esperava una miqueta més per Barbie, però bueno, aviam els Oscars. Jo crec que s'emportarà a millor cançó, perquè la Dua Lipa, la Billie Eilish, jo crec que cauen segur.
No el Gosling, eh? No Angels Ken.
Jo crec que no hauria de caure, perquè sí que és molt bona, però crec que és molt més treballada a les altres. Després també tenim que Emma Stone s'ha emportat a millor actriu en Pobres Criatures, que ha superat actuacions com la de Lily Gladstone a Els Assassins de la Lluna, que no estava ni reconeguda en cap categoria i Martin Scorsese no ha anat ni a la gala. Que, per cert, segueix fent TikToks amb la seva filla. Ja me n'ha sortit algun més. I Juan Antonio Bayona, que ha hagut de marxar un altre cop d'una gala sense haver-se endut l'estatueta, que s'ha endut l'anatomia d'una caïda, com va passar als Globus d'Or.
La pel·li francesa, no?
Sí, 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 sí.
600 crítics de tot Estats Units són els responsables d'aquest palmarès, són els que voten i els que trien... aquests Critics' Choice Awards. Clar, s'assembla molt al palmarès dels Globus. Si fem porres pels Oscars, hem de fiar-nos? Els trets van per aquí o poden haver-hi sorpreses?
Sí, jo crec que anirà una mica en aquesta línia. Hi ha ara les nominacions que es diuen el proper 23 de gener i estan apurant bastant, jo crec, els Oscars. No sé si ens tenien acostumats a dir-ho abans, però estan apurant comparat amb una mica el ritme habitual, no? Aviam què passa. Però, bueno, també podem... Un moment maco de la gala és l'homenatge a Harrison Ford. Escoltem les seves declaracions.
Bé, se sent fatal, però valia la pena reproduir aquestes paraules del gran Harrison Ford dient que estava profundament feliç per les oportunitats que aquest ofici, que la indústria li ha brindat, sí, sí, al llarg dels anys.
Es grava des d'una taula bastant llunyana, és un vídeo de... L'àudio és un vídeo de Twitter, però que el reconeix la seva carrera, que bueno, ja té 81 anys i carrera de sobres, i ell agraeix molt aquests premis, sempre quan el rep és una persona que s'emociona molt, I ara aplaudien perquè mencionava el recolzament de la seva dona, que sempre diu que sempre l'acompanya, que sempre està allà aguantant els moments durs, els moments
de bons. La dona és l'actual? Bé, la d'aquests últims anys, l'Ali McBeal?
Sí.
O l'anterior?
Sí. No, no, és l'actual, no? L'actual.
La Calista Flockhart, que va debutar en aquella sèrie que ho va patar els anys 2000 com a Ali McBeal.
I després passem també a uns altres premis, com mencionàvem, els BAFTA, que Juan Antonio Bayona està nominada amb Societat de la Nieve a millor pel·lícula parla no anglesa en la 77a edició dels Premis BAFTA, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió. La gala d'anunci i d'entrega de premis és el proper diumenge 18 de febrer. Pel que fa a Barbie, és destacable que l'Acadèmia Britànica ha nominat la pel·lícula de Greta Gerwig a la categoria de millor guió original, mentre que els Oscars, per decisió de l'Acadèmia, estarà obligada la pel·lícula a competir a la de millor guió adaptat. Això és bastant curiós, sí. No s'entén una mica el criteri, però bé, anirem veient. Després, més cosetes. La Ciutat de la Neu, com he dit, té 13 nominacions als pròxims Goya, que es celebraran a Valladolid el 10 de febrer, i és una de les 15 finalistes com a millor pel·lícula internacional a la gala dels Oscars. Aviam si entra dintre els nominats. I també està preseleccionada en categoria de millor efectes especials, millor música original i millor maquillatge i perruqueria. Aviam el pròxim 23 de gener què sabrem, no? Després de també tornar una mica als BAFTA, vaig canviant de peça. Oppenheimer, 13 nominacions i Pobres criatures, 11 nominacions i més o menys serien aquí els números grossos i amb una nominació hi ha 20 pel·lícules com, per exemple, Societat de la Nieve.
Aviam si té sort. I deixem enrere les catifes vermelles, no les guardem, perquè la setmana vinent o l'altra tornaran a sortir.
Correcte.
Per parlar de Jonathan Majors, que té problemes seriosos a la indústria.
Sí, jo crec que se li va acabant la carrera professional per uns quants anys.
Sí, així de taxatiu ets?
Jo crec que sí, perquè haurà de fer una mica de penitència o de desaparèixer del mapa perquè la indústria li està començant a girar l'esquena. El 25 de març de l'any passat coneixem que Majors va ser detingut acusat d'agredir la seva exparella Grace Javary, que va començar un procés penal complex, el qual Disney el va apartar del seu calendari d'estrenes de Searchlight, a la seva pel·lícula Magazine Dreams. També va començar a trontollar l'opció que Majors interpretés el que anava a ser el nou gran dolent de la saga de pel·lícules de Marvel. Per tant, aquesta pèrdua era algo molt significant per la següent fase de l'univers de Marvel.
Clar, és una decisió dràstica, no?, que trastoca tot el seu esquema de pel·lícules.
Sí, sí, era difícil, era un moment, va ser xocant, perquè hi ha una escena que es veu moltes versions d'ell, que són aquest multivers que comentàvem, no?, per tant, no sé com ho acabaran d'arreglar. Al final, doncs això, el Marvel va decidir acomiadar-lo i reenfocar aquesta saga del multivers. I, finalment, la seva pel·lícula també de Magazine Dreams. Hi havia rumors que es podria estrenar en streaming, el catàleg d'una plataforma, però Hollywood Reporter recull que Searchlight s'ha desfet definitivament de Magazine Dreams. Per tant, el segell no distribuirà la seva pel·lícula.
I això vol dir que algú pot agafar el relleu o se'n va al calaix directe?
De la pel·lícula algú pot agafar els drets i encarregar-se de distribuir-la encara, sí.
Segurament sortirà, no?, aquesta pel·lícula.
Aviam.
És que, clar, és una inversió multimilionària i no entenc que
hauria
vagi
sortir,
directe al calaix.
Hauria de sortir, però, clar, el seu paper ara ja està tancat, jo crec. O sigui, per uns dies hauria d'estar com altres casos de mitos o que han sortit, doncs has de marxar una estona de la gran pantalla.
Sí, sí, has de desaparèixer i amb sort, d'aquí un temps, sí. Si ho has fet bé,
exacte,
doncs pots tornar a intentar redreçar aquesta carrera que has espatllat i de quina manera, Jonathan Majors. Doncs va, anem per les estrenes. Avui està plovent, que millor que una tarda que un vespre de cine. Què arriba?
Qualquiera menos tu.
Hola. ¿Vas a la boda?
¿De mi hermana? Pues sí.
¿Y tu prometido?
¿Es él?
Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
Wow, eres un crío.
Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase?
No, estoy bien de creatina y de inseguridad por micropene.
No tengo nada micro.
¿Qué cojo?
Es el capullo con el que salió Vi cuando lo dejó con Jonathan. No podría estar con alguien como él.
La tía es un desastre.
¡Para! ¡Oh! 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 Nos van a arruinar la boda.
Perdón.
¡Ven!
Pero bueno.
¿Y esos dos?
Salieron. Ella le partió el corazón. Ese tío no tiene corazón.
No me lo jodas.
Niño, mira quién está aquí.
¿Quién es ese?
Es mi ex, Jonathan. Mis padres intentan que volvamos juntos.
Es como un hijo.
Podríamos decirles que estamos juntos.
¿Qué?
A mí me solucionaría el problema. A ti te gusta Margaret. Si ve que estás conmigo, querrá lo que no puede tener.
Ni de coña vamos a convencerles de que nos gustamos.
Aún pienso en la noche que pasamos juntos.
¡Cállate!
No, en serio. Da igual cómo acabara. Fue bastante alucinante. ¿Convincente?
Acepto.
Cariño, aquí está.
Ay, no, estoy con Ben.
Però és recent o llevamos tiempo a escondidas?
Diuen que la cançoneta que va sortint al llarg de tota la pel·lícula no ens la traurem del cap després.
Jo he vist vídeos d'aquesta pel·lícula i confirmo que no sé si és aquesta la cançó en qüestió o una altra, però que en canten bastantes i jo crec que sí. Que és, ara no me'n recordo quina era, però que la comença a cantar en bucle i...
S'enganxa. Sí, sí, sí. Hi ha molts TikToks de gent explicant-ho i cantant-la. Què ens dius de la trama?
Pel·lícula de molt desenfrenada, d'humor, de bastant explícita, perquè comentàvem, com deien, per exemple, micropene, coses així, com molt... molt
romàntica, però estripada, eh?
Sí, exacte.
A sac.
Tenim una parella de protagonistes, que és la Sydney Sweeney i el Graham Powell, que han de fingir ser una parella per un casament a Austràlia després d'una primera cita que ha anat molt bé. Tanmateix, l'atracció de la parella es va refredant després que un esdeveniment inesperat perdés la seva connexió. Per circumstàncies personals, tots dos fingeixen que són parella, i aquesta situació divertida i inesperada donarà lloc a un amor entre dues persones que semblaven i semblen pols molt oposats. Ella és una noia molt més calmada, en canvi ell és un noi que és bastant, que diu que és un producte d'ell mateix, que exhibeix molt el seu cos i que
un cos no... impressionant, tot s'ha de dir.
Sí, fa gràcia perquè hi ha vídeos a TikTok de que ell diu que sap separar el personatge d'ell mateix, que diu que ell mateix per sol mai treballa el seu cos tant, i que la pel·lícula sí, però hi ha la broma una miqueta, no?
Aquí darrere hi ha entrenador personal,
sí,
per preparar la
pel·li.
Sí,
jo crec que segur. Doncs, bé, no hi ha gaire més a explicar aquesta pel·lícula, perquè el tràiler ja és molt divertit, té molts diferents, molts enfocs diferents, té moltes situacions divertides, jo crec que és una pel·lícula per passar-s'ho bé i que...
I riure.
Sí, bàsicament.
Desacomplexadament. Ell és el de Top Gun Maverick, no? De la nova versió de Top Gun.
Sí, mira, no m'hi havia fixat pel fet de que està tot estona lluint i no m'hi havia fixat tant.
No et fixes a la cara, vas a mirar els músculs.
Sí.
És ell, és
però
ell.
Sí que ella sí que està sent una actriu, està començant a tirar bastant, ha sortit en sèries com Eufòria i ara sortirà en una altra sèrie, en una altra pel·lícula de Marvel, per tant, està començant a tirar bastant bé.
És d'aquelles pel·lis que li diuen als americans que els agrada tant posar etiquetes. Feel Good Movie, pel·lícula que et dona bon rotllo, que et fa sentir bé. Ha arrasat als Estats Units i, com deia el Marc, doncs ho té tot, no? És frívola, és divertida, és lleugereta, hi ha molta química i molt de glamour entre la parella protagonista, que tot ajuda.
Sí, fins i tot fora pantalla també. Hi ha hagut a les promos
hi ha
veu
rumors?
Molt bon rotllo. No, no, o sigui, hi ha rumors entre ells, no, però això no se sap, però sí que hi ha molt bona química, això es nota.
Qualquiera menos tú és la primera aposta d'aquest cap de setmana, en tenim més.
El Correo.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes.
¿Puedo confiar en ti?
Por supuesto.
Todos esos que ves aquí, todos confían en mí.
Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid
a Bruselas.
No te acerques a mi hija.
Empresarios, banqueros, políticos, constructores, a todos les unía lo mismo.
La Costa del Sol es el puto paraíso. Y también sabemos que nadie entra en el paraíso sin el permiso de San Pedro.
¿Siempre apuestas tan fuerte?
Yo lo quiero todo.
Te has metido con mis clientes, así que ahora tente las consecuencias.
No paras, ¿eh?
Hay que ser amigos hasta del diablo.
O caña, que si el plan de urbanismo, venga. O caña, que si un campito de golf, cojones.
No sé què afegir darrere d'aquest cojones tan contundent.
Aquest actor, ara que me'n recordo de la veu, surt de La Casa de Papel, és un dels segurates, per dir-ho així, que es torna boig, perquè n'hi ha uns quants, i és un actor que està tirant bastant, bueno, així, amb el seu paper, i aquí tot l'elenc d'actors i actrius és com una mica de sistema Netflix, perquè aquest actor és molt de Netflix, l'Aaron Piper, que és el protagonista més Netflix, el Tossar, bueno, li agrada anar per tot arreu, per tant pot fer el que vulgui. Parlem de El Correo, així ara, conya, havia preparat el guió i tinc aquesta pel·lícula i l'anterior en anglès.
Perquè practiquis el teu
inglès. I estic fent una mica de traducció, no, ara ja m'ho he traduït, però abans estava fent una mica de traducció simultània. Bé, el 2002, a Espanya, que va entrar a l'euro i es va convertir en un moment de molta oportunitat, sobretot a la zona que està passant la pel·lícula, que és la Costa del Sol, a Marbella.
La gran bombolla immobiliària que després va punxar, i de quina manera?
Amb aquesta pel·lícula crec que tenim bastantes raons de per què va punxar, no? L'Ivan és un noi jove que viu al barri de Vallecas, s'adona que el seu barri és massa petit per la feina que vol fer, i ell té una feina com a valeta en un club de golf de luxe a Madrid, i allà té l'oportunitat de fer de missatger entre Brussel·les i Ginebra, passant diners, bàsicament.
Diner negre.
Els diners que fan que l'Ivan vegi cada vegada un cop més alt, cada cop estigui com amb més perill, i s'adona que el veritable blanqueig de diners és a Marbella, on hi ha grans empresaris, rics, banquers, esportistes, corruptes, etc. Així que l'Ivan es mou cap allà. És la història d'un jove ambiciós que no tenia res a perdre i que es va començar a barrejar amb gent que perillosa, com per exemple Luis Tosar, que interpreta un dels magnats, i la seva filla, que és la Maria Pedraza, que també ell li diu que no s'hi barregi, però el tràiler ja es veu que algú passarà, no sabem amb què, però bé, l'Ivan tocarà tot el diner possible, tocarà totes les esferes possibles per intentar agafar mossegades d'on pugui.
Fins que tot peti. Accés, deliris i grandesa d'aquella època que esperem que mai torni. He trobat una definició simpàtica que diu que El Correo podria ser el nostre Lobo de Wall Street en ibèric.
Bueno, està ben trobat.
Molt Vallecas. Sí. I és molt semblant, també diuen, a una altra pel·lícula, Hasta el Cielo, on també repeteix Luis Tosar, però diuen que aquí, a El Correo, el paper de Tosar és més interessant que no pas Hasta el Cielo.
Sí, jo crec que Hasta el Cielo és molt pla. No acaba de sortir massa d'allà. Jo crec que segurament aquí deu xulejar més. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your.
Bye. cançó de la banda sonora de la pel·lícula que ens proposes ara. La cançó és molt lluminosa.
Sí, és molt extasiada, és molt alegre. Ha tornat a posar al mapa la cantant Sophie Ellis, que l'altre dia veia un vídeo que es va sortir a cantar al seu concert amb els seus nens petits, que té nens de 5-6 anys, amb els cascos per intentar no insonoritzar-los una miqueta. Feia gràcia. Aquesta pel·lícula està petant...
Com es diu?
There is a murder on the floor, crec que era el títol. I hi ha molta tendència a TikTok amb aquest so. Hi ha molta gent que està penjant vídeos amb el so d'aquesta cançó, perquè aquesta pel·lícula s'ha posat al mapa, era una de les destacades de finals de desembre, i ara està petant bastant a xarxes. Per tant, he trobat convenient comentar-la.
La pel·lícula es diu Saltburn.
Did you know there was a college Christmas party tonight? NFI, me and you, not fucking invited. You all right?
Yeah, I've got a flat tire.
Take my bike.
Wait, that was so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix.
Oliver.
Oliver. Oliver, I love you. I love you. All right, cheers, Ollie!
My parents, they've got problems.
What kind of? What do you mean, problems?
I don't think I'll ever go home again.
Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn.
Mr. Quick.
Wow.
And here he is now.
Oh, what beautiful eyes. Oh, how wonderful.
Yeah, molt british, awesome. Molt british aquest so fins ara.
Sí, escoltem, tot també un guionatge molt, tot molt maco, tot esplèndid, perquè, bé, aquesta pel·lícula, primer anem a dir qui la porta, que és la Emerald Fennell. Aquesta directora va debutar amb encert enduent-se l'Òscar a millor guió amb la seva primera pel·lícula, Una joven prometedora. Aquí on hi havia Cary Mulligan, que es venjava d'un violador i acusador amb humor negre, i hi havia una mica de gir de guió, no? A Saltburn, Fennell ens porta a Oxford. El jove Oliver és un meravellós Barry Keoghan que està en un estat de forma increïble. Arriba a la universitat pecat per estudiar literatura anglesa i s'hi obsessiona amb el noi maco i milionari, el Fèlix, l'actor Jacob Elordi. Aquesta pel·lícula va criticar directament les universitats elitistes, que sempre tenen les dues o tres persones becades per complir l'expedient. I en aquest ambient de nens mimats que han llegit, han visitat museus, però que són uns autèntics cazurros, no ho he volgut traduir, es produeix la trobada entre tots dos mons, no? A poc a poc el noi pobre s'hi va acostant, fent-li pena, explicant-li el que ha patit per una tragèdia familiar, fins i tot... S'inventa que se li ha trencat la bici, li deix la seva bici. Bueno, hi ha un intercanvi del noi que és com el pobre cap al ric. Li cedeix la bici, té 3 quilòmetres per caminar i li dona la bici per intentar guanyar-se. I ve aquí, aconsegueix passar aquest estiu amb ell. A partir d'aquí passen mil coses.
El castell, clar.
Un típic castell d'aquest tipus d'Outon Abbey.
De la noblesa anglesa, no?
Amb un jardí immens, una casa...
Servei.
Abismal, etc.
Una família,
no?,
com un llum de ganxo.
Per tant, què fan els rics que criticaran aquesta pel·lícula de la directora Fennell? És superbanal, festes amb cocaïna, amb criats que netegen, amb festes... És més que una guerra de classes, en realitat Saltburn degota a tractar la banalitat i l'avorriment d'aristòcrates i rics burgesos, de les relacions de poder i de cop sorgeixen els paràsits al voltant de la família.
Una pel·li que s'ha estrenat directament a plataforma, no ha anat a la gran pantalla.
Sí, la tenim a Amazon Prime i també a mi em sorprèn que no s'hagi proposat cap a la gran pantalla.
Almenys simultàniament, o una setmana, no?, per complir l'expedient.
Sí, sí, els poses a un preu, com fa Disney, que a vegades fa 25 euros llogar-la, i els forces que vagi la gent al cinema.
Diferent, i no et deixa indiferent, eh? Intriga, passió, desig, secrets foscos, a Saltburn. Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.